musical.
Són les 5. Artur Mas i Oriol Junqueras s'han reunit avui al Palau de la Generalitat per desencallar l'escenari electoral. La trobada, que no ha donat resultats, almenys comunicats oficialment, ha començat a mig matí i s'ha acabat poc després de les 2 del migdia. És la primera reunió entre el president de la Generalitat i el líder d'Esquerra des que ha començat el 2015. Mas sempre ha situat futures novetats sobre les eleccions plebiscitàries en una data posterior a Reis, i concretament serà dimecres de la setmana vinent, dia 13, quan el president català passarà balanç de la legislatura i anunciarà si hi ha eleccions en aquest primer trimestre, com demanen Esquerra Republicana, l'ANC Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència, o si s'esgota la legislatura. Canviem de qüestió. Al desembre, l'atur registrat a Catalunya ha baixat de 64.000 persones a tot l'Estat i de 5.000 aquí a Catalunya. Això vol dir que el 2014 Catalunya ha retallat de 49.000 persones la desocupació. Això suposa una davallada de prop del 8%. Ara hi ha 576.000 aturats a Catalunya. També a Espanya, l'any s'ha tancat amb 253.000 aturats menys, la reducció més forta des del 1998, i ara hi ha 4.450.000 espanyols sense feina, apuntats a les oficines públiques. I una notícia esportiva que ha sorprès l'actualitat aquesta tarda. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha decidit rescindir el contracte del fins ara director del futbol del Club Blaugrana, Andoni Zubizarreta. El president, en nom de l'entitat, ha agraït a Zubizarreta la seva aportació, dedicació i professionalitat en aquests darrers 4 anys al capdavant de la direcció futbolística. La destitució del director esportiu i exporter arriba l'endemà que Zubizarreta es despatxés a gust ahir contra el president.
Ràdio Estel. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
La família.
Establir mesures concretes de relació família-escola a fi d'incrementar la participació de les famílies en els processos educatius dels infants i adolescents.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El 17 de gener vin amb el Club Més Amics els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú. Assistirem a l'ofici solemne del patró de la vila, Sant Antoni Abat. Viurem els Tres Tombs, farem dinar de germanor i visitarem la vila. El 17 de gener, excursió als Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
A Ràdio Estel estem amb tu. Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Avui és dia 5 de gener. Pues atenció a totes les nenes i nens que ens estan escoltant, perquè Melchor, Gaspar i Baltasar, és dir, els Reis Mags, ja estan aquí, ja estan arribant. I avui també, pensant en ells i pensant en tots vosaltres, presentem aquí, estant amb tu i a Ràdio Estel, doncs un especial nadalenc.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. Qualsevol moment és bo per disfrutar o regalar els exquisits ibèrics de Maestros Jamoneros. Ara, Maestros Jamoneros li ofereix l'oportunitat de tastar el millor pernil aquestes festes, amb el lot número 12, amb 16 safates de 100 grams del millor pernil ibèric de gla, llescat i envasat al buit, presentat en una caixa de regal per tan sols 190 euros, tot inclòs. Truca'ns al 92 33 90 705, 92 33 90 705, o visita'ns a www.maestrosjamoneros.com.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I senyores i senyors, avui és dijous i cada 15 dies toca, doncs, protocol. I com sempre també ens acompanya la Jacqueline Ruiz. Jacqueline, bona tarda. Benvinguda.
Molt bona tarda.
La nostra convidada d'avui?
Avui tenim la gran sort de tenir a Maria Dolores Díaz de Miranda, una germana del monestir de Sant Pere de les Puelles, que està en el carrer Anglí.
Doncs Maria Dolores Díaz de Miranda, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, Jacqueline.
Quant temps fa que estàs a Catalunya?
13 anys.
13 anys. I tal com dèiem, diguéssim, abans d'obrir el micròfon i abans d'entrar en directe, doncs vas aprendre el català.
Sí, clar.
T'agrada parlar el català. De la manera que t'expressis amb més tranquil·litat, podem fer un programa avui, si m'ho permets, bilingüe. Però t'agraeixo molt la teva presència avui aquí a Ràdio Estel, perquè et podem demostrar que estem amb tu. Per tant, benvinguda.
Gràcies.
Anem a fer una mica d'història. On vas néixer?
Jo, a Oviedo, sóc asturiana.
Asturiana? Quina terra més maca.
Sí, la veritat és que sí.
I com va ser aquella infantesa?
Mira, jo tinc la sort de tenir 5 germans. Som 6 germans. I clar, és una vida familiar. Recordo, a més, la meva mare tenien un jardí, jugaven, i ens... No entens la vida. Per exemple, vais a elegir entrar en un monestir amb nombroso de monges perquè estic acostumada a viure amb, bueno, amb los germans, els avis, les ties. És esta família gran que disfrutes, que jugues.
Eres la nena mimada de la família?
No, el terror.
El terror.
Sí, jo sóc la segona. I autènticament el terror. Imagínate que la meva idea era poder estar-me un dia asseguda, en recordo a més el comedor de la casa, que era molt gran, perquè a més, quan no estaven els meus pares, aprofitàvamos per jugar amb bicicletes i tota la història, que era molt gran. D'estos antics, de fusta, con la galeria... I la meva idea era poder estar-me un dia asseguda en una silla de mimbre perquè diguessin que bona havia... Que bona havia... Que bona havia sido ese dia.
Al col·legi pensaven el mateix?
Bueno, al col·legi em portava molt bé. Mira, quina cosa. No, al col·legi molt bé.
I quina va ser la primera mestra, la primera professora?
Pues era perquè, clar, jo vaig a néixer a Oviedo, però la infantesa tota l'hem passat a prop d'Oviedo, en una villa, i al costat de casa havia un col·legi que era una maestra, donava classe ella, el seu marit, i una altra contratada. I eren aquestes escoles, bueno, no sé si... No te puc dir familiar, però bueno... I, a més, recordo que nosaltres, la maestra ens veia jugar en el jardí i tot. És dir, és, no sé si és aquestes maestres tradicionals, com diríem ja més avançat d'una pedagogia... No te sé exactament, però crec que entre un i un altre.
I l'entorn teu, les teves amigues, com era?
Principalment, clar, al tenir diversos germans, l'entorn, la meva mare estava molt tranquil·la si no es tenia jugant al jardí. Mm-hmm. És dir, els meus germans i els amics i tots venien a jugar amb nosaltres.
Amb el jardí, doncs, d'alguna manera, doncs, et posaves molt a prop o estaves molt a prop de la natura, no?, per dir-ho, sí, d'alguna manera. Sí. Però quins joguets tenies? En què t'agradava jugar?
Saps? Al futbol.
Al futbol.
Mira... Mm-hmm. El meu germà gran portava els amics a jugar. Sempre faltava un. El que faltava, jo. Bueno, recordo que jugava formidablement. A més, clar, jo vaig aprendre a jugar al futbol a només. De fet, després, ja, quan vaig estudiar el batxiller, jo em vaig a formar part d'un equip femení. I després, clar, per exemple, en altres jocs, amb les amigues de les meves germanes, fèiemos esto en arbres i això, cabanes, jugàvamos a un altre deportes, al béisbol, i també unes altres aficions ja més personals, pintar, molts diumenges, perquè, clar, és curiós, ai, en mi, ja des de molt petita, com una dimensió contemplativa. Uh-huh. I m'agradava també estar sola.
Aquesta dimensió fins a d'on arribava?
Si tu em preguntes, no sé, creure per mi va ser molt fàcil, perquè lo associo... Jo recordo que totes les nits el meu pare... Venia les nenes teníem una habitació i els germans una altra. Venia el meu pare, ens donava les bona nit i pregava a nosaltres. Jo em vaig aprendre a pregar, diríem, en aquesta imatge, al llit, el meu pare, a nosaltres, i nos donava un petó. Mm-hmm. O sigui, a veure, he nascut, el món en el que he crescut, des de sempre... havia un Déu.
Uh-huh. Aquest Déu, hi creies? I com te l'imaginaves?
Bueno, més que imaginar-me-lo, mira, quan ja tenia, pues, 7 anys, i és una cosa perquè, clar, era el terror, No parava i sempre planejava coses que tothom tremolava. Jo, molt amagat, tenia que, quan fos gran, volia anar-me a les missions i ser monja. Mm-hmm. Ser metge i monja. Però, bueno, com per dir això, tu veràs, ningú se lo tomaria en sèrio, aquello. I era com el gran secret. I a 9 anys, una cosa així, vaig a començar a llegir els evangelis. Bueno, pregava abans d'anar i començava a llegir. I recordo que anava a l'església i, bueno, normalment no mai ens posàvem en davant de tot, sinó més per al final. Aquesta imatge de quan anava algunes estones, m'anava jo a pregar i sentia entre el Déu que estava en el Santíssim i jo una distància. És una imatge que tinc. En 13 anys vaig a tenir una experiència, vaig entrar en uns grups d'oració que eren grups carismàtics i un dia en un receso vaig a sentir, i això sí que va ser un regal, l'amor de Déu, que Déu m'estimava. Mm-hmm. Clar, i ese és el moment en el que Déu no està, entre Déu i jo no hi ha
distància.
Sí, sinó està dintre de mi.
En aquells moments, Maria Dolors, dintre de les teves pròpies vivències, com veies el món?
Clar, diríem, el món per mi, jo tenia un entorn familiar, afectiu, molt bo. A nivell social, bé. Bueno, sabies que havia gent que patia molt, que havia guerres, això... Jo crec que, segons vaig a ser gran, me vaig a donar de la duresa, el dolor que hi ha en el món.
La nena Maria Dolors, 13, 14, 15 anys, en quin moment vas veure i vas notar, perquè ho noteu les dones d'una manera especial, que et feies dona o que et havies fet dona?
Bueno, a ver, ya el canvi, un moment...
El canvi natural. No?
La menstruació és ese moment, és ese canvi, això, clar, ho notes.
Què pensaves dels nens, dels teus companys? O sigui, quan veies un noi, què pensaves? O com el veies?
Home, a ver, hi havia nois que me n'agradaven. Espera, ara mateix, jo vaig per el carrer, veig un home... Pues disfruto. Clar, dius, que bo està. No, clar, no passa res. Mira, a més te voy a dir, i per mi ni és pecado ni és res. Jo a vegades, bueno, em va passar, i algú, estamos en vespres, llega un home que està com...
I quan va arribar, diguéssim, el moment, perquè això porta una trajectòria, d'on et vas decidir, vas dir, tinc que ser religiosa?
La veritat és que, clar, te comento la vocació. Jo des de los 7 anys, la meva vocació era anar a les missions. Si és curiós, com amb 13 anys vaig a sentir una crida més contemplativa. I quan vaig a començar la carrera, imagina't, jo vaig a començar medicina amb 16 anys. Quan feia les pràctiques, anaven a fer pràctiques i el dia següent, èxitus. I tu deies, èxitus? Clar, la primera vegada no me vaig entrar, però ràpid, èxitus volia dir que s'havia mort la persona. Tenien les reunions, els estudiants en els metges, etc. I vaig a començar a donar-me que... La persona és més que la seva malaltia. Començo a qüestionar-me què soluciono jo com, bueno, si té una fractura de fèmur. La persona és molt més. I jo volia, com dir, estar al costat de la persona, al fondo de la persona, no solament a una malaltia que és, diríem, com és extern. I és quan vaig a començar a sentir... que el meu cor volia arribar molt més a la persona i que la forma era una opció de vida com la que he llegit.
Aquesta bonica forma, diguéssim, de poder comunicar-se amb la resta de persones, però també hi havia les teves companyes,
sí.
Suposo. Elles et veien o et miraven d'una manera diferent? Podies partir-ho d'alguna manera, que no es parlava així, però bueno, no sé com es devia pronunciar. Una monja progre?
Bueno, con las mismas compañías normal, diríem, d'estudis i això, jo no les deia que volia ser monja.
Sí, però jo em referia, doncs, quan ja ets monja.
Soy monja. Quan vaig entrar al monestir, pensava canviar el món. I el monestir, clar, faltaria més. En l'any t'adones... Bueno, o molt... Mira, lo primero que tu... La gran experiència per mi en el monestir és adonar-me que el canvi ha de començar per mi mateixa. Ja de novícia, la gran sorpresa és que el primer camí per trobar-me amb Déu és trobar-me a mi mateixa. I jo crec que tots nosaltres tenim una imatge de nosaltres mateixos que està molt influenciada... Bueno, por lo que en casa t'han marcat. Jo sí és veritat que estaba molt influenciada, és dir, devia d'arribar a uns logros determinats, no? Però a aquests logros moltes vegades són les projeccions dels teus pares. De... Una altra cosa és el que tu vols ser. I clar, és un descobriment del que jo sóc veritablement i de los que les altres... I no, en alguns aspectes no tenia una imatge molt bona meva. Clar, no arribava. Ah. Bueno, això has d'anar a assumir-lo.
No.
Como posar cada cosa y comenzar a sentirte contenta con yo, contenta con la que de veritat soc.
Dintre de la comunitat hi havia alguna cosa o algunes coses que d'entrada ja no et van agradar o vas pensar això es tindria que canviar?
Puf, mira, per exemple, bueno, jo vaig entrar a Oviedo. És una comunitat que canta molt el gregorià. Lo del gregorià. És una Pasqua. Jo un recordo, no? En llatí, que más o menys, bueno, vaig estudiar 2 anys del llatí, però res, no? No entendia la meitat. En recordo que posava, perquè el monestir és de les escales del segle XVIII i tot, amb pedres, molt maco, arquitectònicament. Posava, hi havia unes escales que, en les que era el claustro, les escales i a l'església. Bueno, aquestes escales, con el antifonari, i havia ahí una creu i tal, em posava quasi a plorar davant de Déu i jo deia, mira, jo no entens res d'aquí. Parlar-te a ti en això que no te'n parlo. Em va costar molt, per exemple, això. O, espera, otra cosa. Que jo a treballar, home, acostumada, pues ajudaves a algo en casa, però de novícia, i això és molt bo. Entràvamos en roda de tot. En la cuina normalment estaven 3 monges i les últimes en rodàvamos. La primera setmana de pinche de cuina. Era por turnos, en tocava 15 dies. Bueno, jo arribava la nit a l'habitació esgotada. Recordo que deia, estoy tan esgotada que ja ni ploro perquè no tinc temps. O una altra cosa, els claustres de pedra se tenien que fregar uns dies era a Quaresma un cop a l'any. Però imagina't, claustres de pedra, ens posàvamos 4 monges con los calderos de rodillas, no utilizábamos bayetas porque las estropeábamos en la pedra y nos donaban sacos, troceaban los sacos y aquesta experiència per mi va ser molt positiva.
Maria Dolors, anem a la publicitat. Continuem de seguida un parell de minutets.
A Ràdio Estel estem amb tu.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... dormirenbalnearios.com 93-557-1672 93-557-1672 dormirenbalnearios.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web, senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
¡Ho, ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Disfruta estas fiestas de las delicias navideñas del Hotel Barceló Sants! ¡Sabrosos platos preparados por nuestro chef Ramón Rivas para celebrar la Navidad en familia o entre amigos! ¡Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes! Teléfono 503-5300, 93-503-5300. Además, disfrutarás de un hotel nuevo, renovado, con un look orbital que no te puedes perder. Llámanos y te informaremos. Hotel Barceló Sants, teléfono 93-503-5300. 93-503-5300. Plaça Països Catalans, sense número 1, Barcelona. BarcelonaSans.com. Ho, ho, ho.
Mataró està de festa. Han nascut els encants del Maresme, amb els millors preus i tota la garantia. Amb tot tipus de decoració nadalenca per la llar i pels arbres i gran varietat de joguines. A més, una gran exposició d'obsequis fins i tot del món de l'antiquari. Els encants del Maresme us esperen. Al carrer Juan de la Cierva 20 de Mataró. Els encants del Maresme us desitgen bones festes. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, seguim amb la convidada d'avui, la monja Maria Dolors Díaz de Miranda, Maria Dolores Díaz de Miranda, del monestir de Sant Pere de les Puelles. Bé, Maria Dolors, seguim endavant. Després, després del dia, o el dia després de novícia, què va succeir o quan van començar aquells temps?
Bueno, després del dia següent de novícia... Sí, mira, ara que te comento, quan jo vaig entrar al monestir, al meu pare li va costar molt. I durant 3 mesos, bueno, quan entres al monestir, estàs un temps que se'n diu de postulant, i després prens l'hàbit, que és quan comences el noviciat. Més o menys ho vaig a començar, perquè vaig entrar con un altre... La veritat, en un mes vamos a entrar 4, i pràcticament la mateixa setmana 2. I diríem tot, professió i tot, lo hem fet juntes. Però els 3 primers mesos, el meu pare, bueno, eso sí que va ser molt dur per mi. El meu pare, quan jo vaig entrar, havia tingut una angina de pecho feia un mes, una cosa així, i me va dir, no pensis, era una carga que portava, em diu, me va donar un infarto del disgusto que em dones. Bueno, jo ja era major d'edat, podia entrar, i recordo, és de les coses que més me va costar. Trucava a casa, en casa es posaven, però el meu pare no es posava. Uh-huh. També he de dir que després de 6 anys, quan la professió solemne, la major alegria que vaig a tenir és que la professió va venir al meu pare. Va ser, bueno, també estaven els meus avis, però esa... I el meu pare es va morir ja fa uns anys, i els últims anys, bueno, i se va morir jove, va ser d'un derrame cerebral, saps? Perquè tenia problemes circulatoris i això... I al final, els seus últims anys de la vida, el meu pare venia al monestir i em parlava a mi, contava tots els problemes que tenia amb els meus germans, que no... Penso que és de los regals més grans que he tingut. Bueno, a ver, jo... És que estic agradecida al Déu de la vida, per un Déu de la vida que, clar, que me la va transmetre a través dels meus pares, de la meva mare, dels meus germans, d'aquest àmbit afectiu, càlid. Que... I això no vols dir que no tinguem dificultats. Jo crec que és que en la vida se barreja tot, no? No hi ha cap tipus de vida idíl·lica.
Estem en manca de vocacions. Mm-hmm. Què els hi diries, doncs, a aquestes noies, que més d'una deu estar escoltant Ràdio Estel en aquest moment, I no sé, què els pots comentar i poder comunicar amb elles per explicar-los que tampoc és difícil acostar-se a Déu.
Clar, has de sentir una cosa. Mira, això és igual, m'imagino, que la vida de parella. Jo em sento seducida per Déu. És dir, per mi...
Casada amb Déu?
No, lo de casada... mira, ese es un término que no me agrada, porque per mi casada o asocio a un home i a una vida sexual. No vols dir que jo no tingui sexualitat, jo la tinc igual que qualsevol dona, no, i que qualsevol home. Soc un ser humà, una dona sexuada. Però, diríem, la que és l'expressió de la sexualitat, això que se'n diu la genitalitat, no l'expresso, però les meves paraules, els meus gestos estan cargats d'afectivitat, de sexualitat. I és molt important, perquè si tu ho aparques, part teva com a persona està amputada.
I el consell per aquestes noies, com et deia?
El consell és... clar, jo...
o assabentar-les, almenys.
No, jo consell... no sé si és consell. Em sento dintre de mi una cosa que em crida, que és Déu. I, bueno, i respon. He sentit... tampoc absolutizo, hi ha moltes formes, però jo em sento cridada a aquest tipus de vida. I sóc feliç. Se pot... a veure, de veritat, sóc dichosa.
Uh-huh. Què opines de la joventut d'avui en dia?
Home, la joventut és molt maca. Això és igual que quan estic amb els meus nebots, clar, parto d'una cosa, hi ha entre el món d'ells i el meu una distància immensa. Si te sóc sincera, hi ha moltes coses que no entens. No entens res. Però què intento? Jo no les imposo el meu esquema mental. Intento apropar-me i entrar dintre del seu món. Us admiro. Els estimo. No, ja com hi ha una entre ells i jo, i tinguin l'edat que tinguin. Per exemple, si són petits, em poso a jugar. Em pisa, me treuen el velo. Me fan, jo faig de gato, de vaca, de lo que vulguis. I amb els grans, les pregunto per la seva vida, les envio per Skype, les escriu, genio, o, per exemple, a vegades... jo soc del Barça, i part dels meus nebots són del Madrid, Madrid, Madrid. Alguna vegada és, home, et felicito, què? Bueno, a veure, ja me pots felicitar, que vaya, com us hem deixat. És aquestes coses, com te va... No les faig moltes preguntes, intento simplement estimar-los, admirar-los, animar-les i aprendre d'ells.
I la manca de valors que estem vivint, de valors humans?
Clar. Sí. Hi ha una pressió, és curiós, perquè la joventut, els valors estan, us tenen. El problema és que, diríem, els mitjans de comunicació... perdoneu-me, vosaltres sou un mitjà de comunicació. Bé, tots anuncis, tot... proposen un tipus de felicitat, bueno, que jo li poso un interrogant, perquè la veritat, ara hem arribat a un moment en què la societat que hem creat té coses molt bones, però també dolentes.
I la família?
Això
ja és més complicat, no? Perquè, bueno, hi ha per tots els gustos.
Sí.
Et volia fer una pregunta abans. Ens parles de seguida de la família. L'educació comença amb la família, jo sempre ho dic.
Sí.
Estàs d'acord amb això?
Sí, i jo he tingut, a veure, el meu pare, un home rígid, molt rígid. A mi no m'ha fet mal.
I la família d'avui en dia?
Educar no és fàcil. Jo admiro els meus amics, els meus germans, i penso que és molt... però s'ha d'educar. No se puc dir a tot que sí, ni a tot que no. Así, me imagino yo, por ejemplo, que en el trabajo que trabajo, y trabajo a monja y personas de fuera, pues algunas cosas te has de posar seria y has de decir que no, y yo muchas vagadas me pregunto si soy muy dura, si soy... y piensas, bueno, igual tienes dudas, pero la familia has... y, por ejemplo, cosas de la familia, yo recuerdo que el mio padre con la misma madre una cosa era mai se contradecían. Es decir, el meu pare podria dir, mira, igual la vos, ja esto o sea, és una vegada gran, no? I te dona el consell. Em diu, pues igual no estàs d'acord con lo que t'acaba de dir la teva mare, però tu no pots mai contradecir-la, perquè els nens, si... No, és ese respecte...
Ara de seguida entrarà la Jacqueline i parlarem naturalment de, del monestir de Sant Pere. Però ja per finalitzar, com ho veus? A mi em sap greu, i et pregunto si també a tu, suposo que també, de la manera que s'ha estat tractant a la gent gran.
Sí.
No tothom, eh?
Sí. Ai.
I et faig aquesta pregunta perquè ara aquesta gent gran, el meu que rep aquests maltractes, encara ho passarà pitjor quan arriben aquestes festes.
Sí, la veritat, clar, hi ha un problema, diríem, és el problema social. Se valora a la persona en la mida que produeix. La gent ja no produeix i, a més, és un cost. Clar, després hi ha, per mi, un altre tema. Se vive lo que no se vivia abans. Ara tens molta gent a 90, quasi 100 anys, que tot l'entorn, si no han tingut familiar, ja no existeix, estan soles, i això és tota una càrrega. Mas després, tu has parlat de la família. Clar, pues, hi ha gent gran que no té família o que té es pare d'uns fills, d'un altre... Al final, tu te trobes... Hi ha persones que tenen 4 pares, con 80 anys o 90, que no poden, o el sistema social que no pots, que has de portar-los a una residència. Però el gran problema és com no sabem valorar a la gent gran. I això en el monestir, una de les grans experiències és el valor de la gent gran, perquè jo t'he de parlar, en la comunitat, la mitjana d'edat és molt elevada. Hi ha molt gent gran. Mira, ara que em dius molt gent gran, em produeix una certa emoció, perquè quan venia per aquí, teníem una ambulància con una de les monges grans, con Lluïsa, que ha caigut esta nit i s'ha trencat el fèmur. I ves com s'emporten, ves...
Bé, les vivències, naturalment, del monestir de Sant Pere aquests dies... també seran especials, no?
Sí, sí.
En un minutet ens expliques una mica, ho dic perquè tenim que anar a la publicitat i la Jacqueline et té que fer unes preguntes de la valia, de la personalitat del monestir. Què teniu preparat? Suposo que algunes coses que les podem ara... Es pot apropar, diguéssim, la gent del poble al monestir aquests dies?
Este monestir és un monestir molt obert, és a dir, a qualsevol celebració... la gent entra, participa en les pregàries, al coro també, i després, per exemple, tu tens després de la missa del gallo, no? Uh-huh. Pues a la sacristia se posen les taules, se pren unes coses, i hi ha diversos cops a l'any, per exemple, el de Sant Pere, entren al jardí, pren la coca, nosaltres, i en altres moments també.
I aquest Belén... aquest pessebre tan maco que sembla ser que tu ets la primera organitzadora, t'agrada fer-ho? T'agrada preparar-ho?
Bueno, pessebres en el monestir se preparen, no te pots imaginar, 3 o 14.
13 ja. O 14.
Sí, en diversos llocs del monestir. Una vegada he fet fotos a tots.
Molt bé, doncs anem a la publicitat i de seguida entra la Jacqueline Ruiz.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Escales, desnivells. Arriba un moment en què es converteixen en veritables barreres arquitectòniques i les solucions les tenim a Pujalif. Accessibilitat, peritatge, cadires, salvescales, elevadors verticals... Nosaltres transformem allò que és difícil en senzill. Els nostres equips tècnics l'orientaran abans de començar cap obra i sense cap tipus de compromís. A més, proveiran una atenció personalitzada un cop acabada l'obra. Per la nostra empresa, el més important és la confiança del nostre client i la seva satisfacció. Truqui ara mateix al 93-000-6427. 93-000-6427. A Pujalif treballem per la seva tranquil·litat. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
¡Ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Disfruta estas fiestas de las delicias navideñas del Hotel Barceló Sants! ¡Sabrosos platos preparados por nuestro chef Ramón Rivas para celebrar la Navidad en familia o entre amigos! ¡Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes! ¡Teléfono 503-5300! ¡93-503-5300! ¡Además disfrutarás de un hotel nuevo, renovado, con un lujo orbital que no te puedes perder! ¡Llámanos y te informaremos! ¡Hotel Barceló Sants! ¡Teléfono 93-503-5300. 93-503-5300. Plaça Països Catalans sense número 1. Barcelona. BarcelonaSans.com. Ho, ho, ho.
Qualsevol moment és bo per disfrutar o regalar els exquisits ibèrics de Maestros Jamoneros. Ara, Maestros Jamoneros li ofereix l'oportunitat de tastar el millor pernil a aquestes festes, amb el lot número 12, amb 16 safates de 100 grams del millor pernil ibèric de gla, llescat i envasat al buit, presentat en una caixa de regal per tan sols 190 euros, tot inclòs. Truca'ns al 92-33-90-705, 92-33-90-705, o visita'ns a www.maestrosjamoneros.com.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
¿Sabes que con WebTV puedes ver cualquier tipo de contenido en streaming sin moverte del sofá?
¿Streaming? ¿Qué es eso?
Significa que puedes ver cualquier contenido audiovisual alojado en Internet, como películas o series. Con WebTV de BlueSense puedes ver todo lo que quieras, cuando quieras y en cualquier televisor.
¿Y partidos también?
Por supuesto. Recuerda, WebTV de BlueSense.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Estem amb tu. Radio Estel, Toni Guerrero.
Doncs tal com els hi deia, o els anunciava, o els hi anunciava, la Jacqueline Ruiz està preparada. En primer lloc, Jacqueline, marxes per escoltar l'entrevista amb tanta atenció. Ara faré jo el mateix, quan ens expliquis les vivències, diguéssim, del monestir i, naturalment, el treball de la nostra monja convidada i també de tota la comunitat. Per tant, endavant, Jacqueline.
Moltes gràcies, Toni. Bé, la germana Maria Dolores Díaz, bueno, jo tinc la gran sort de veure-la de mentre que parla. És una monja molt jove, és una monja que, bueno, que ens ha explicat coses des del punt de vista de que era una nena molt moguda de petita, I bé, i és una monja que des de que li agrada el futbol ha jugat molt fins que, bueno, que ella sobretot ha desitjat trobar-se en si mateixa. I m'imagino que en el treball de si mateixa per sentir-se feliç, que és com ella em transmet a mi amb la seva mirada, amb el seu somriure, jo m'agradaria primer que ens ha quedat a tots una miqueta dubtosos, no? Aquest monestir està en el carrer Anglí. De quina ordre pertany? Ens pots explicar una mica on esteu? De qui sou? Quins són les monges que tu representes? I, bueno, aquesta és la meva primera pregunta que et vull fer jo directament.
La pregunta és molt fàcil, perquè si... quines monges? Tothom aquí a Catalunya sap qui són els monjos de Montserrat. Són la mateixa ordre. Fàcil, fàcil. Són venetes. És una ordre, ha nascut en el segle VI i és de les més antigues. En una tradició europea i una tradició... Els típics monestirs, els monjos negres, són nosaltres. Bueno, se'n diu negres perquè després va sortir el Sister, con San Bernardo, i esos ja són els monjos blancs, no? Se queden mig blancs negres. Bueno.
Per tant, sou els monjos negres,
sí,
no? Les monges. Bé, i esteu en el carrer Anglí número 55, no? És a dir, ho dic perquè la gent que ens escolta i no ho sap, doncs és genial que tu els has convidat a les teves activitats perquè estan en l'època de Nadal.
Sí.
Bé, però, clar, nosaltres, i en el meu cas, sobretot vull parlar de part de les coses que feu en el monestir, i una d'elles és la restauració de documents gràfics. Llavors, clar, tot aquest protocol de treball és el que m'agradaria que els expliquessis a la gent que ens escolta. Com comença el procés? És a dir, què et trobes? Perquè em vas ensenyar uns llibres que realment els ensenyo a gent del meu entorn i es queden aturats, no? Són com coses, bueno, cremades, trencades, que dius, i això es restaura? Com comença el tema?
Em deixes, diríem, fer una cunya.
Sí.
Clar, hi ha una qüestió. Tu t'imagines monges. A més, són de les que se deia de clausura. Bueno, això de la clausura està imposat. Som monges, rezo, el coro, tot això. Clar, penses, aquestes que fan galetes i borden, res més. Bueno, pues no. La feina de restauració ja tenim des de fa de més de 40 anys fent restauració i són a Catalunya i a Espanya de los primeros centres de que fan restauració de llibres. Tu em preguntes per un llibre quan arriba un llibre. Los llibres, bueno, arriben... lo primero que tu has de fer és un diagnòstic. Què passa? Com està? Què malaltia té?
Malaltia? Per què? Per què li fas aquesta comparació? Perquè sembla que estiguis influenciada per el fet
no,
que et vas
no, no,
dir
no.
que eres metgessa.
No, bueno, sí, lo de malaltia sí, però el diagnòstic no. Mira, em fa gràcia perquè jo quan... jo volia ser cirurgià. Jo em trobo en el bisturí en les mans en un llibre. O sea, s'ha de fer cirurgia igual. Malaltia vols dir, imagina't, és un objecte que ha tingut unes alteracions per influència d'humedat, de canvis de temperatura, de fons, etc. I l'estructura està alterada. L'estructura microscòpica, parlem. Has de diagnosticar, no? Que succedeixi, has de diagnosticar. I això, diríem, el gran pas que ha donat la restauració del document gràfic és quan se passa de fer simplement arreglos, si hi ha un full trencat, pego no sé què, adhereixo tal, a, abans de fer qualsevol cosa, diagnosticar el pH, l'acidez, bueno, hi ha tota una sèrie d'elements, l'estabilitat de les tintes, has de veure.
Però tot això és des de la gent que no ens dediquem a restaurar documents, és a dir, vol dir que fer un anàlisi de la composició del llibre?
Sí, clar.
Llavors, sobre aquest anàlisi és quan vosaltres detecteu i feu alguna cosa. Què coses sí. feu, llavors, a partir d'aquest moment que detectes un llibre els problemes que té?
Arriba el llibre, faig el diagnòstic. Després he de descriure les característiques, no? Com està cosit, què tipus d'enquadernació té, tota una sèrie d'elements. Se fotografien, etc. Se fan també anàlisis del paper, de les tintes, del pH, microfotografies, i normalment una de les qüestions que és quasi típica és l'acidez. Si s'han de rentar els llibres, el paper es desmuntes tot i has de rentar full per full.
Sí, sí. Agafes un llibre, no? I agafes full a full i el rentes.
Sí, efectivament. Al rentar-lo hi ha tota una sèrie d'elements àcids que se'n van a l'aigua. En l'aigua, no? Se dissuelven i se va. I després has d'utilitzar una sèrie de productes per aconseguir un pH estable del paper.
Perquè els papers, a vegades, estan els que em vas ensenyar, alguns d'ells estaven cremats.
Bueno, ese es un altre tema. Hay un altre tipus d'alteracions que és, i és molt típic. Aquí, lo del paper i cremat és el fruit de la guerra. Qualsevol guerra suposa destrossos, suposa cremar. I hi ha molts llibres, especialment d'arxius eclesiàstics, perquè se van a cremar les esglésies amb els arxius, que han estat en aquestes situacions. Clar, el tema d'un paper cremat és igual que la pell, les ferides, no? Deshidratació, ha perdut la flexibilitat, una sèrie de propietats que se les hem de tornar.
Vosaltres arribeu a estudiar el tema heràldic?
Bueno, clar, diríem tant com això, no? En algun cas he tingut que descriure o per l'escut te puc dir, mire, el propietari és aquest o és, no? Segó. Però, clar, nosaltres diríem el que ens correspon és fer un estudi de les característiques més bé materials.
Ja, perquè
formal, estructurals.
Perquè quan tot aquest treball, quina gent intervé? Estàs tu sola o hi ha més gent en el monestir que t'ajuda o gent externa? Ens pots explicar una miqueta com funciona?
En el monestir, a veure, per una banda, hi ha diverses monges. El gran art és que, clar, tu imagínate, som una comunitat. Unes monges, pues, si s'ha de rotular, això ho fa la Conxa. Si s'ha de cosir, se lo demanen a la Isabel, principalment, no? En la restauració hi ha tasques que són, entre cometes, diria, artesanals. Les poden fer determinades monges sense, no sé què estudis, en el sentit que, per exemple, l'enquadernació és principalment un treball artesanal. Ara la restauració requereix uns estudis, etc. Però fa uns anys no, i de fet el monestir a més té taller d'enquadernació. Cosir un llibre lo pot cosir una monja amb 60-80 anys millor que una noia amb tots estudis de llicència. I això ho comprovem. I després, a més, ja jo tinc tots estudis, tal, i gent de fora en diversos nivells d'estudis. Per exemple, ara en el taller està una diplomada en restauració i una altra que és llicenciada que fa el doctorat.
Ja, yeah, perquè és una professió en extinció o no? No és una professió
no,
en extinció?
No, en auge. Yeah. Que va. No.
Perquè es poden fer donacions al teu monestir per ajudar en aquesta restauració?
Home, clar, a veure, acabes de tocar un tema molt interessant. Nosaltres tenim... A veure, la restauració és un mitjà de vida, però per un altre tenim un arxiu. I el gran problema que tenim, diríem, l'arxiu està obert al públic, hi ha investigadors i tot, però, bueno, els documents de l'arxiu no podem dedicar temps a restaurar-los simplement perquè nosaltres necessitem fer una feina que ens reporti uns ingressos econòmics per poder viure.
Per tant, si volem anar, perquè, clar, ens falta temps, estaríem aquí hores i hores parlant amb tu. La teva vida és increïble, ets una persona totalment convençuda de la seva professió, a més, coneix molt bé el món de la restauració. Clar, aquí, si volem fer visites al monestir, si volem parlar amb tu i conèixer-te personalment, és possible? És a dir, en qui ens tindríem que dirigir?
Bueno, yo te diría, mira, por lo pronto puedes entrar a la web que nosotros tenemos que, del taller, ¿eh? Y es, bueno, eso de las V's dobles, que son tres, eso es toda... Entonces, y es culturabenedictines.es. Tú entras a la web y te donarás una mica del tipo de actividades que fem.
Culturabenedictines.es.
Sí.
Y hay un teléfono también que puedo demanar por tú.
Sí, el 93-203-89-15.
Anem a repetir-ho, 93-203-89-15. Bueno, doncs Maria Dolors i Jacqueline, moltes gràcies per haver vingut. Per cert, que ens pregunten també els nostres oients per connectar amb tu, Jacqueline, perquè m'ho està dient la Inés, que tenim trucades com sempre quan tu vens amb el teu espai de protocol. Per connectar amb tu, què tenen que fer?
Bé, o trucar per telèfon o enviar-nos l'e-mail amb el meu nom, jacquelineruiz@manatis.es, o entrant a la nostra web, que allà tindran tota la informació, manatis.es.
Jacqueline, moltes gràcies, i a la nostra estimada monja, molt agraït per haver estat aquí, quan vostè vulgui, si vol tornar.
Moltes gràcies.
A Radio Estel estem amb tu.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Han nascut els Encants del Maresme, amb els millors preus i tota la garantia. Als Encants del Maresme hi trobareu electrodomèstics, dormitoris per matrimonis i infantils i tot tipus de mobles per la llar, especialment armaris, mobles antics, amb una gran exposició per antiquaris i tots fabricats amb les millors fustes. També mobles i tauletes de segona mà, reparació i venda d'ordinadors, tot tipus de mobiliari i maquinària d'hostaleria d'ocasió, amb garantia. Tot això ho trobareu als Encants del Maresme, al carrer Juan de la Cierva 20 de Mataró, telèfon 93-119-5801 i 603-33-72-73. Al carrer Juan de la Cierva 20 de Mataró, als Encants del Maresme. Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973-22-11-55, 973-22-11-55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Arriben les dates nadalenques i encara no saps què comprar al teu fill? Doncs visita'ns a Models Fair, la veritable casa de maquetes. I tenim de tot, maquetes d'excalèctric, ferroviàries, i no només això, sinó que les arreglem, redecorem, actualitzem i fem per encàrrec. A què estàs esperant? Truca'ns ara mateix al 663-72-6910, 663-72-6910, o visita'ns a www.modelsfair.cat. Oye, ¿has visto los smartphones de BlueSense? Tienen 13 megapíxeles y puedes ponerle dos tarjetas SIM.
Lo sé, yo tengo el Smart Fit, es súper ligero, tiene 4 núcleos y 20 gigas de memoria. Me ha costado solo 179.
Pues el Smart Pro está a 199 y tiene 8 núcleos. Ahora mismo me lo compro en la tienda online de BlueSense.
A Radio Estel siempre estem amb tu. Y a las tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
I fins aquí, especial Nadal.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Pena en el alma.
Demà, a les 5 de la tarda, si Déu vol, tornem aquí, a Ràdio Estel.
Tu que esta noche no puedes dejar de recordar.
Ho recordarem a aquestes hores.
Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar.
I gràcies per vindre a casa nostra.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.